dir-ne un parell de coses. Francesc Torres, no ho diré de tots ells, perquè tots són artistes. Ell, a més, és comissari d'algunes exposicions de referència, a part d'assagista i, quasi jo m'atreviria a dir, en molts casos, activista cultural. Ha desenvolupat la seva trajectòria, gran part de la seva trajectòria, com segurament sabeu, fora d'Espanya. Des de finals dels anys 60, que va començar a treballar a París, fins a partir de primers dels 70, on se va establir als Estats Units durant pràcticament 30 anys, aproximadament, i on ha desplegat fonamentalment en l'àmbit internacional bona part de la seva trajectòria. Aquesta certa excentricitat, podríeu dir-ne geogràfica, li ha donat durant tots aquests anys una gran llibertat per abordar problemes molt incòmodes vinculats a la memòria, al present, a la història recent del país i en general del món contemporani. Ha fet exposicions a institucions tant de referència com el Whitney de Nova York, el Museu d'Art Contemporani de Los Angeles, el Reina Sofia, l'IBAM, a Berlín, al Massachusetts Institute of Technology, per suposat al MACBA, on es va presentar la seva exposició de Capo, que va ser, si no vaig trobar, la primera gran retrospectiva que es va presentar de la seva obra en l'estat espanyol. Tota la seva obra gira al voltant, de manera directa o indirecta, de la problemàtica de la memòria, i ens semblava que era una persona que ens era necessària per obrir aquest debat que explorarem amb les altres participacions després. Dintre de les seves exposicions recents, deixeu-me recordar una, de la qual crec que he vist alguna imatge, que és una exposició que va presentar al CCB de Barcelona, però també a Madrid, a Londres i a Nova York, a l'International Center of Photography, que es titula Memòria Fragmentada, a partir d'un treball sobre els magatzems de les ruïnes de les Torres Bessones de Nova York. L'any passat, el 2013, va representar a Catalunya i les Illes, en el pavelló català de la Bienal de Venècia, amb un projecte amb Mercedes Álvarez, titulat 25%, que comissariava Jordi Balló. A part, ha tingut responsabilitats en l'àmbit de l'activisme com a president de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, té el Premi Nacional de Lletres de la Generalitat, té el Premi Nacional d'Arts Visuals, per exemple, l'exposició de Capo, que ho referia abans, en el MACBA de Barcelona. Ara està preparant un projecte per a l'exposició de Boston, si no estic mal informat, i per tant, Francesc, tens tu la paraula, i moltíssimes gràcies per haver acceptat.
Gràcies a vosaltres. He portat un parell de projectes, un dia uns quants anys, des de l'any 86, a Berlín. En aquell moment encara era la ruïna de l'ambaixada espanyola a Berlín durant la Segona Guerra Mundial. Estava un any, després va agafar un any i mig, a Berlín amb una NAD, d'estar allà, i va semblar que pràcticament m'havien donat aquesta estada per fer aquest projecte, perquè era el que havia estat esperant que arribés. De manera que, mentre això es carrega, més que amb l'arxiu en si, el meu treball ha estat molt més basat en la memòria, que és una de les grans històries, molt més subjectiu, per tant, no científic, que sigui més real i que no sigui capaç de portar i de transmetre menys veritat. I després el sediment històric. Diguem que és com assumir que l'arxiu està fet, el món és un arxiu, i que llavors el que fas és, en funció de dir-ho, si llavors no depenent directament de tu, doncs deixar-te portar cap a coses concretes i aquestes doncs són les que s'adonen molt de projecte. Hi ha molta casualitat, moltes coses que passen que no depenent de tu, i llavors que sembla que estigui esperant-te perquè siguis tu el que les estalvi l'etapa o faci alguna cosa amb elles. Quan vaig arribar a Berlín, estava lligat a res en concret, o sigui, no podia fer el que volgués durant un any, que un regal d'aquests no, que només es fa a fora d'aquest país, no? I penso que tenia la gana, i això és una altra pena. Però clar, vull dir que busqués una manera productiva per tots aquest any. I un amic meu que em coneixia de fer temps, si vols que em interessava, no em va voler dir res, no em va voler dir res, no em va voler dir res, et vindré a buscar, jo tenia a l'estudi, al costat mateix del Tiger Garden, i anirà a fer una passejada, acabat d'arribar al jardí. I va fer un carreró que diu Liechtenstein Allee, i al final d'aquest carreró hi havia un edifici absolutament increïble, immens, que semblava com si haguessin tret un barco de guerra al fons del mar i l'haguessin deixat a la baixa secà, no? Gris, tot tocat d'impactes d'obús, de nales, etc. Al donar la volta, que és una estructura triangular, llavors per donar el que que era, perquè a sobre de la balconada, el First Balcon, que és un element arquitectònic típic de l'arquitectura feixista, socialista, doncs hi havia un gran escut amb la reina franquista de 3 metres i mig. Això doncs havia sigut l'ambaixada d'Espanya durant el FAI. Té una història interessant perquè quan Fito li va encarregar a Albert Speer que li dissenyés el nou Berlín, no, perquè està fent el nom, que hi havia Germania, doncs ho va fer a partir de l'esquema tradicional romà, de les dues grans biblioteques que hi havia al centre. Una d'elles ja existia, que és la biblioteca de Winter, que va ser pel Barcelona de Mecklenburg, i l'altra s'havia de construir. I aquesta que s'havia de construir passava just per on hi havia l'antiga ambaixada d'Espanya a Berlín, que era un palau que havien comprat, havia comprat un noble als anys 70 del segle XIX. Llavors la guerra d'Espanya ja estava en marxa, i el govern alemany va oferir al Franco una permuta que si ell donava el terreny on diria l'antiga ambaixada, doncs llavors ells es comprometia a construir una de nova el que tenia que ser els quarters diplomàtics del nou Berlín, que estaven tots en el Tiergarten. I van començar a construir aquestes ambaixades, que era divertit perquè la italiana, la japonesa i l'espanyola estaven juntes, tots els amics del proper. La italiana no es va arribar a estrenar, perquè el 43 el Badoglio va canviar de bando, i mai es va estrenar, però va ser bombardejada igualment igual que les altres. L'ambaixada japonesa va quedar molt destruïda, i l'any 86, que va ser una ambaixada de Berlín, encara tot això eren tot runes, encara no s'havia fet res amb elles. Però l'any següent tenia que celebrar-se el 750 aniversari de la Fundació de Berlín, i llavors s'estaven fent moltes restauracions i moltes coses, i el govern federal, els empresos i batidors, que havia de fer una cosa, que comenceu, que feu amb la vostra, ells hi van anar, se la van mirar, com que estava tan fet de rodilla, doncs van decidir que jo no es podia restaurar, i el que vam fer va ser tirar-la, acabar-la a tirar a terra, i reconstruir-la idèntica, igual que l'original, i la van convertir en un centre d'intercanvi cultural entre Japó i Alemanya. I als espanyols els hi van també preguntar què passava a fer amb la runa de l'ambaixada, i el que ve, com sempre, el govern no tenia plans, no es veia millor. Però l'ambaixador, el cònsol general de l'Oest, aquest sí que tenia una idea que li tenia molta il·lusió, i que era fer un despliegue de 15 euros. Llavors, qualsevol cosa que donés visibilitat a l'existència d'aquesta, una cosa que tenia molt bé, i va ser el millor aliat que va ser mi, a pesar de que era, o sigui, ideològicament, coses antípodes, ens vam entendre molt bé. Aquesta imatge, aquesta és l'any 49. L'edifici el van construir els germans Kruger, que eren una part de l'equip de Xpira, i van fer com una mena de batiburrillo, de manida, on es barrejaven tot tipus d'estius. Això ja està fotografiat per mi, això és l'any 86. Es va començar la construcció l'any 39. Es van entregar les claus al govern espanyol el dia 4 de febrer de l'any 1943. L'arquitecte espanyol Cantiàs, entre els alemanys i el govern espanyol, era el Mugruza, l'arquitecte del Rei dels Caiguts. I el van obrir 350 habitacions, és una cosa absolutament excessivament desmesurada. I la nit del 23 de novembre del mateix any, de l'any 43, la van bombardejar els anglesos. Va rebre un impacte directe que és el que veiem aquí, que va portar tot un entorn de capital. Això va estar així fins al poc després de l'any 49, que van tapar el forat de la bomba perquè la gent no pogués entrar, que havia caigut en el sector britànic, i es van limitar a fer això, perquè no hi havia contacte ni de canvi amb el govern espanyol, que estava totalment... no existien, políticament, als 40. I l'any 67 van tapar les finestres, fins llavors havien estat obertes, i deixant només una petita totxana de vidre en el centre, perquè és una mica de llum, amb la finestra no hi ha res. I es pot veure com va quedar la façana. El Tiergarten va ser l'últim camp de batalla quan els turcs soviètics van conquerir la ciutat, entraven en el Reichstag, que està al costat, doncs dintre d'aquests edificis s'hi va combatre. Hi ha motius que fan referència directa a l'escurs i a iconografia espanyola, aquest interior, l'escurs florense... Estava pràcticament intacte dintre de tot el que li havia passat a l'edifici, perquè durant molt de temps ningú hi havia entrat, no s'havia entrat de res, a part de les coses que s'havien endut els primers dos anys i més anys després de la guerra, no per parlar de robar, sinó per endur-se tot el que es pogués cremar. Els dos llars següents de la guerra van ser terribles, i la gent no es deia d'escalfar-se i es deia d'anar. No se'n portava molta costa, però tota la costa no tornava pràcticament res. I com que no hi havia res per menjar, doncs tampoc hi havia rates, estava buit completament, només hi havia aranyes, aquestes de les potes molt llargues, i algun ocell, perquè havien deixat la porta d'entrada o el corral buidat, oberta, no sé per què d'allò, van decidir no tapiar-ho. I llavors el que passava és que entraven els ocells per la porta del balcó i un cop estaven a dintre es perdien, no sabien trobar la sortida i es va morint, estava tot ple d'ossos d'ocells i de plumes. I el mes de setembre, amb el fred del sostre i l'humitat de les pluges, la neu de l'hivern i tot això, tot molt humit, el parquet de mica en mica s'havia anat esmicolant i s'havia acabat transformant en amb un abono molt eficaç pels bolets. Llavors, el mes de setembre estava tot ple d'uns bolets que no es podien menjar perquè eren així de grossos, de color carabassa i molt espectacular tot. Aquesta és la sala d'espera d'abans d'entrar al despatx de l'ambaixador. El relleu que posava sobre la porta és el castell de Coca. Aquí estem a la sala principal de les recepcions i les festes i els balls i tot plegat. Això d'aquí és el que quedava del Pial de Cua. També vaig trobar partitures, passadobles i de coses d'aquestes tirades per terra. La porta que està està oberta és a la porta de la capella, que us obria i es podia fer servir per actes religiosos. Tornem a veure el piano des de l'altra banda. Tot això està fotografiat amb una bombeta de 250 watts. No hi ha res més. De fet, quan vaig començar, no hi havia electricitat i el seu consul va donar permís perquè quan hi ha un lloc podria enxufar una lampa o algun lloc. Llavors són exposicions molt llargues, algunes de 10 minuts, 12 minuts, no? I amb totes les dificultats que això comporta, però vaig veure fotografiat. Vaig anomenar tota l'edifici de punta a punta, habitació per habitació, sòtanos, era una cosa realment impressionant, no? Una escenografia wagneriana. Aquest és el mateix piano. Aquestes fotos les vaig trobar en els arxius del Ministeri de Assumptes Exteriors a Madrid. Hi havia un parell de legajos, que diuen, no? I allà hi havia totes les fotos de quan es va acabar l'edifici, es va moblar i estava tot documentat per el moment que es va estrenar. La sala, com era l'any 43, febrer. Aquestes són les sales privades de l'ambaixador i la llum aquesta natural que entra per l'esquerra és la balconada que està oberta. L'edifici tenia 5 pisos i la cuina principal, que és aquesta, que està veient és la càmera per la carn, i és una cuina d'hotel immensa, està comunicada amb petits ascensors amb totes les dependències de la resta de l'edifici, que és una cosa que va fer la consciència, ara que també hi ha altres cuines més petites que van repartides per tot l'edifici. Això estava en l'últim pis. I això és el que va acabar com a peça, tot el treball que vaig fer previ. Jo volia fer el treball amb el mateix edifici, però era impossible perquè no el podia prou seguretat, s'havia estat tancat des de l'any 45 i no s'hi podia deixar entrar ningú. Aleshores, l'altra alternativa va ser agafar objectes de l'edifici, portar-los al conservatori de la National Gallery, que estava molt a prop, del Confuster Dam, i llavors va a un missatge que, evidentment, no li feia massa justícia a la font, perquè allò era pràcticament inactible, però almenys se li donava la visibilitat i el que de per vida d'una revolució que podia anar molt lluny i portar gent que veiessin a l'edifici, perquè l'edifici no me'n vaig oblidar mai, a veure. Llavors, en el centre d'aquest espai, que era circular, tenia 30 metres de diàmetre, una rotonda al centre, vaig col·locar aquest terreny, que és un català, un tio, un castellà, que existia, o sigui, estava al carrer, a Bermini, i vaig començar a anar a la propietari que ens llogués durant el que es va donar l'exposició per tenir-lo allà dintre. I estava en funcionament, o sigui, tot el resta de la instal·lació muntat en un d'aquestes cistelles. Tant tot decorat amb personatges de Walt Disney, que donen el microcosmos de la societat, el policia, el ric, estaven tots allà. I en el perímetre exterior del cercle, com si haguessin sortit disparats per la força centrífuga del gir de la història, hi havia els objectes que havia tret de l'ambaixada, junt amb els vídeos que vaig gravar en tres canals amb 8 monitors, no estaven sincronitzats, que en aquella època encara eren les caixes aquelles que ara ja l'havien millorat, però no era el que hi havia. I estava decorada amb tots els ocells, la corona del merry-go-round, i un dels ocells era l'àguila, no? Amb tot l'escut nacional que es pareixi, doncs, té que tenir. La tenia a l'Alemany durant la Segona Guerra Mundial, la tenia a Espanya, i el país també, no, ja no, ja anticonstitució que vam veure durant molts anys, la teníem, i molts altres països. Aquí en un dels canals hi havia una plomada de paleta, no?, de construir, que pujava per sobre de les cordes que quedaven del piano, i amb la punta les tocava i encara era capaç de treure notes, no?, encara que estiguessin desafinades, i això es va utilitzar com part de la pista de so de la instal·lació. I bé, una mena de porta de Brandenburg fet amb jocs d'arquitectura que ja està, part d'ella ja s'ha desmoronat, i també serveix de suport a altres monitors i altres canals. L'objecte a l'esquerra és una nevera de les antigues, de la gel. Llavors, aquí tenia un sistema de goteig en temps real. Anava caient aire per dins d'una olla que havia tret d'una de les cuines, amb un petit micròfon que es podia submergir, que agafava el so en directe, i el modificador es jugava amb una altra capa de la pista general de so. De la peça, recordant, fent referència a aquell goteig i la humitat perenne, no?, i omnipresent en l'edifici. Aquesta pesca de l'apartat, aquesta pesca ho vaig trobar en els sòtanos, hi havia 5 anys complerts, que això evidentment havia vingut de l'antiga ambaixada espanyola, 5 anys complerts de l'equivalent nacionalsocialista del butlletí oficial de l'Estat. I en principi no podia quedar res, perquè això era propietat de l'Estat espanyol, però tot això ja no existeix, o sigui, ho han tirat. El que jo no em vaig emportar, ja no se'n va anar, literalment a les escombraries. Llavors jo em vaig calar unes coses, i entre elles el butlletí oficial del dia 1 de setembre del 39, que s'havia començat la Guerra Mundial, i el del dia següent, en què ja hi havia la llista de condecorats amb la Creu de Ferro. Quan et trobes amb material així, que és de sediment històric en estat clínicament pur, el problema és, que moltes vegades és pràcticament soluble, és com formar-ho, o sigui, vincular a través d'una obra d'art, i per fer-li justícia a la mateixa cosa. Això és el més difícil de tot. Si no pots explicar una història d'una manera que només es pot explicar així, val més no tocar-ho, perquè el material original és molt més potent i molt més eloqüent del que un pot fer. Això, i aquí papers per tot arreu, muntanyes. Això és d'un tinent de les SS que sol·licitava la pertenència honorària a Falange Espanyola. Això era correspondència de Falange. Vaig trobar un portfoli en què només hi havia una part d'una conversa epistolar, però que era molt fàcil de veure el que havia passat allà, no?, que només hi hagués una part. I la part que havia quedat arxivada era la bronca que li fotia un jerarca de Falange amb un altre, amb un subaltern que no havia mostrat prou devoció i prou disciplina. S'havia presentat amb un acte sense portar la cosa que tenia a portar, la camisa blava o l'americana blanca o el que fos, no? I els enxorrets que havia real era important. Això és un carnet de Falange encara agafat a la fulla de sol·licitud, és a dir, amb el senyor Lluc, no li va donar temps d'anar-la a buscar abans que hi hagués la bomba, coses de canvis entre el govern nacionalsocialista alemany i l'espanyol, fitxes, això va ser potser el més impressionant de tot, i jo sí que em sap greu de no haver-ho quedat, o sigui, que estic vull que ser més valent, perquè quan van tapar el forat de la bomba, van quedar tota una sèrie d'habitacions sellades, no?, és a dir, les fent el recorregut, nostre pis i sempre quan m'ho trobava a la paret fent amb totxana, no? I aquí s'acaba. No? Però un dia, en un dels pisos, a part de que va ser l'últim pis, vaig anar a compte que algunes d'aquestes totxanes estaven massa fortes, no? Que s'havia molt de peixa. I vaig començar a jugar i em va sortir una, després una altra plata, i al final vaig fer un forat, o sigui, sempre pogué posar el cap i els ombros, amb la linterna, i llavors era com la dona de trencar. No? Que realment des de l'any 49 no ha sigut gran. Hi havia un moble, un arxivador de fusta, que amb la humitat s'havia podrit i s'havia col·lapsat, però estava sencer. I la roba per la que s'havia aguantat d'una peça, a pesar de podrir-se, era perquè tots els calaixos estaven plens, però plens a petar, de fitxes individuals de treballadors voluntaris, espanyols, enviats a Alemanya per participar en l'esforç de guerra, en el treball de les fàbriques. No? I és una... hi havia una que se va quedar al final a l'Ignacio Sotelo, perquè tenia que portar coses perquè me les traduís, l'alemany no en parlava, i va sortir una fitxa que se va quedar, que era fantàstica perquè era un senyor, no? Perquè tots tenien la foto. També hi van sortir fitxes de la Comissió Blava, no? Els senyors vestits amb la Comissió Blava d'Arma. Però aquest que era un treballador pujava. El dia tal i tal i tal, de 1943, s'ha presentat a l'ambaixada que aquest senyor amb estat de precarietat material i s'havia donat un abric i deixin passar el pes, un parell de sabates, tant, una tenia un pes més tard, un altre no. Ha vingut aquest senyor amb un estat de precarietat material i s'havia donat equis, no? El que fos i tot amb el peu i la pesca. I a la tercera o quarta, llavors ja escrit en vermell, amb marge posada. Ha vingut aquest senyor i no se li doni absolutament res, però diu que s'ha acabat, perquè aquest se l'ha descobert que tot això que li donem després va i sovint en el mercat negre. Tota aquesta història en petita, que és una cosa que no ho sé, molt bé si no es conserva, i que és tan increïble la reguladora i que més que la història en mayúscula, doncs tot això estaven allà i ara ja no estan lloc. Això vam dir a Espanya, que era un advocat de bona conducta, en fi. L'única pintura que vaig trobar, una pintura de l'artesanat, que la vaig trobar a la sota, no sé per què, imatges dels dies. Anem molt ràpid perquè si no, no veurem. Aleshores, com que em sabia molt de greu que l'edifici es quedés allà, no tinc una referència, però no formés part real del projecte, el que vaig fer, vaig poder conseguir permís perquè em deixessin fer un petit performance no presencial, que va ser, aprofitant que la balconada, la porta del balcó estava sempre oberta i que tenia electricitat, vaig il·luminar el que havia sigut la sala noble de les dependències de l'ambaixador, la llum estava pràcticament a terra, vaig col·locar una sèrie de plats giratòries de tots els cursos de vent que em van encants, i vaig enganxar en l'exterior de cada plat una silueta treballada d'un tractor, que anava girant, de manera que la llum, les palfogues que estaven a terra, il·luminaven aquestes siluetes que es projectaven sobre la paret, i com que n'hi havia diverses, i a cada plat n'hi havia una dotzena, doncs es anaven creuant, era com si hi hagués una festa. La dinamista de so, que sentia gent xerrant i rient, el soroll de les copes de xampany xocant, amb música de piano, amb Chopin, en el balcó, un cubilet amb una copa de xampany, una copa mig buida, etc. i això posava en marxa el sol fins a les 12 del vespre. Cada nit mentre es va veure l'exposició a la Galeria Nacional. Sense explicar res, sense dir res. La meva sortida de fet, tinc altres llocs, ens estuen a dir que no sigui un paràbre des de la guerra. Doncs durant les hores al vespre es posava en marxa i jo ja hi havia algú, hi havia algú, passava alguna cosa. I ja està, ara passarem a l'altre, també el veurà 30 anys més tard. Aquest projecte també va ser una miqueta com una d'aquestes coses que un repassa perquè ha interpretat. El pròleg de tot això és que el 11 de setembre en el lloc em va enganxar a tres illes del centre. I si això ho vol, elles van veure segueixen el meu barri, on tinc l'estudi, el passat, i això és el que hem d'anar. Aquest és el pròleg. Al cap de 6 anys em va invitar el Josep de Nova York un semestre, i mentre estava allà va ser molt semblant el que va passar a Berlín. Un dia de tot el dia, molt bé, i que treballa per l'Ajuntament de Barcelona, em va dir una cosa que tens que saber que existeix i ja t'has fet el braç, perquè no sé pas com ho faràs, però no és la teva, però tens que veure perquè és absolutament impedible. I el consistia en que jo és bastant revelador quan un país el respecte a si mateix és suficient com per saber que la història és algú que s'ha dit per serrat. Quan va començar la neteja de la zona zero, en aquell moment ja, que acabava de passar, però ja va haver-hi gent, i que no eren gent que venien del món de la cultura, sinó que eren enginyers del New York New Jersey, que evidentment allò no era sempre una qüestió de neteja i de portar un abocador i adéu. Allà hi havia molta cosa que tenia una càrrega històrica, tangible i també intangible, emocional, que es tenia que preservar. Però, esclar, no podia permetre's el luxe d'anar-ho fent mica a mica, o sigui, perquè el procés de neteja no podien trobar-ho. Era perquè un cop començaven, havien de continuar 24 hores al dia fins quan acabar, per tant, més de 6 mesos. Llavors, aquest primer equip, que només eren 6, després hi van afegir més, després hi va venir gent del món de la cultura i de l'art, conservadors del món de popular, i altres contractats especialment per la tasca aquesta, que anaven constantment donant la volta al perímetre del que havia quedat de les torres, i cosa que veien, que els semblava, no havien de tenir la certesa, però que els semblava que era important, o sigui, davant del dubte, pum, s'apartava i es guardava. Es va acabar guardant el 0,01% de tot l'enderroc. Però crec que això són milers i milers de tonelades. I el problema imminent, immediat, era que no funcionava això. No hi havia això. Aleshores, els propietaris de les dues torres, de tot el World Trade Center i de l'autoritat portuària, doncs ells van oferir una sortida de mitja, no era electoral només, ja van durar durant 7 anys, però no tenia tanta curiositat, de posar-ho tot en un encàrrec que està a la secció de càrrega de Kennedy, un encart 17 que estava buit. Si us encarguen aquí, doncs això ho podeu portar. I el que es va encarregar d'això, havia sigut comissari conservador de Whitney, l'Emily Bolton, perquè ell no treballava per l'autoritat portuària, ell va ser el que va tenir que muntar tota la logística d'aquest assumpte. No? I ho va fer molt ben fet i amb criteris ja museogràfics. O sigui, tot va entrar en un cert ordre, es va intentar aconseguir que l'estigués tot conservat i controlat humitat i temperatura, això no es podia fer a tota l'engarca i podies entrar en un 747 amb cua i tot, o sigui, immens. Allà no es podia controlar com controles massa de pujol. Però el que no és que el més delicat, llavors ho van construir com una manera de tendes, no? Temporals, i allà dintre sí, allà dintre es va poder conservar tot amb criteris museològics. No? I vaig aconseguir entrar-hi, va ser un procés no massa ni llarg ni valorat, però és fàcil d'entendre's amb la gent. I el que passa és que la primera vegada que vaig anar, va dir, tu aquí no has estat, sí, això no ha passat, vas per sota del radar i no portis càmeres, no pot fer res. Només per anar-ho a veure. Vaig passar 4 hores i va ser una de les coses més increïbles de la meva vida, perquè entrar allà dintre i trobar-te... Aquesta línia és una línia que té com gairebé 1,5 metres de secció. Medeix uns 15-20 metres i llavors pesava aproximadament 100 tonelades. Plegada com una palla d'aquestes de la nostra carotxata, tan ple d'ondes americanes per tot arreu, una cosa molt d'allà, i una idea aquí començant a veure la magnitud d'aquest projecte. Aquestes peces que veiem, això és, si recordeu les torres, començava amb unes columnes que arribaven a l'alçada d'equivalent d'un quart o cinquè pis, allò era el lobby, costes molt alts, i a partir d'aquest punt es trifurcava, feia com un trident, i això ja continuava fins a arribar al 1910. Llavors ho van tallar a seccions i és el que estem veient. Dues d'aquestes estan ara muntades en el museu del Memorial. Llavors, aquest és un altre tema que això ja també és una conferència per si sola, no? Aquí no ens hi ficarem. El museu real, el medible, el sensacional, el de veritat, és aquest. Això és el millor museu que es podia haver fet sobre l'11 de setembre. El que estava tancat a Calle Campo, no ho podia veure i no sabia que existia. Però això era el museu. El que han fet després, doncs ja és una cosa. I encara que, bueno, que és, no, és com un magatzem, però estava tot molt pensat, molt pensat. I bueno, tonelades de metodologia ja no hi és allà, està tot dispersat. Una part ha anat a parar al Museu Memorial, l'altra part ha anat al Museu de l'Estat de Nova York a Albany, algunes coses s'han exposades i la resta de l'art. I després l'autor que quedava no podien ser ni per a persones individuals, ni per a institucions, però tothom que volia una peça, si es feia càrrec de les despeses de les portes, ho podien portar. Llavors, ara això està repartit per tot el món, per tot el resta dels Estats Units, però per exemple aquí a Europa està ple, i el Museu Imperial de Londres té peces molt importants, directament d'aquí. Això que està marcant, que està per avall, és FDNY, Fire Department New York, els bombers. Aquests ja havien passat i les proves que volien quedar-se ja les havien marcat amb spray. Aquí una cosa que trobava, sobretot a l'hora de documentar-ho, aquesta segona mitja serra, és que fa 150 anys una viga torçada, era una viga torçada, però ara no. Ara, amb el bagatge que tenim, no únicament estem especialitzats en el tema, que som artistes o que ens havien vist coses, sinó pràcticament tothom, perquè ho ha parlat de la visió, no? Ha vist coses del Warhol, un cotxe xafat, també, sembla un Chamberlain, no? Un Chamberlain sembla un cotxe xafat. I això, que va passar per visualitat, doncs sembla un pinxer serra. Llavors, fotografiar-ho sense deixar-te portar per l'atractiu estètic que això pot tenir, perquè és gairebé una resposta que no la controla, doncs és complicat. A la directora del museu, l'Alice Ringwald, un dia parlant amb la premsa, parlant de tots aquests objectes, i que plegat, se li va escapar de que eren, algunes d'elles eren beautiful. La que es marmà va ser de cuidar-lo. No? Tots els parents de les víctimes del plegat, doncs, no, van muntar un puny, no van cuidar-lo. Com es pot parlar, no? Una cosa d'aquesta, no? El resultat de l'atemptat, es van morir 3.000 persones, que és un projecte beautiful. No pot ser. I en canvi això, que es fa ratlla pura, experimentada, això és art. Això és el que queda de l'escultura de l'Alexandre Caldes. La van tallar trossos, perquè ja la tenim tallada en 7 trossos, pensant que no hi ha compte que allò era el que quedava de la taula. O sigui que l'art deixa de ser-ho, no es transforma en ferralla, la ferralla sembla que sigui art, jo he vist més tàpies i Jasper Jones i Marc Dissuberos salvatges que hi ha dintre, no? I que és un tema important, jo penso, perquè un dels problemes principals que té el museu memorial és que és arquitectura de firma, no? Contemporània, tot blanc, tot guapo, dissenyat, il·luminat, tot. Allà dintre poses un cotxe, una bomba de bombers de Nova York, vermella, amb tots els números, aquella gràfica tan increïble, xafada i ben il·luminada, i sembla una escultura. O sigui, tot el que hi ha allà sembla art. O sigui, es llegeix com a art. És un problema molt greu, però han sigut llestos que s'han donat compte del tema. I aleshores estem organitzant un simpòsit justament per parlar d'aquestes coses. Són llestos, no? Veure que tenen una bomba roxeria que els hi pot explotar, doncs això els que es preocupen de desactivar-la al seu màxim. Això és el last column, l'última columna. L'última peça estructural que es va retirar, i com que era al final del procés de neteja, tothom que havia col·laborat i que havia fet coses allà, tothom va deixar algun escrit, enganxava les fotos dels fills, en fi, fotos de col·legues que havien mort, policies i bombers. Això ja va sortir el juliol del 2009, perquè era massa gran, trobaves amb diversos objectes, eren tan grans que no els podien entrar, no havien passat per cap porta. Llavors ho van tenir sobre el plano, col·locar-ho ja on tenia que anar i construir l'edifici sobre. Ram de flors seques que els bombers havien deixat amb un pòster d'imatges d'alguns dels morts. El pòster d'imatges va perdre 350 homes i dones.
va ser realment perill catastròfic. Tenien tots els vehicles, com vaig dir? Aquest dia va molt ràpid. I estava tot, obries una porta, obries la guantera, i encara hi havia els papers del vehicle, tots els objectes que havien pogut deixar, i la pàtina, la pols. Després es fa veure un museu, està net, que van haver de netejar-ho perquè la pols aquesta tenia niantes, vestes, carcinogènics, va. Veges això i hem portat tota la pàtina històrica i emocional que pugui fer l'objecte. La voluntat de preservació és evident, és que fa un ambient tremenda que aquí n'hi hagi de passejar per la Vall de l'Ebre, perquè va ser el camp de batalla de l'Ebre, avui dia, i encara et trobis tot tirat. I ara, a més a més, com que s'han posat així semilegals, ara, abans si ho trobaves tu ho portaves, no? Com a mínim, doncs, si ho portaves, doncs, algú conservava. Ara no pots tocar res, o sigui, no és segura. Estan allà, ningú fa res, i allà es podrà, perquè no hi ha manera de... És totalment terrible. Això és interessant com a detall, perquè això és el que és el capó d'un vehicle dels bombers, i molt més tenies en l'esplai un número 1, en aquest cas un número 1, i la lletra K, 2K, 3K, 1K. I això era que quan arribaven els de primera resposta, anaven mirant per dintre tots els cotxes per veure si hi havia algú. Si els que hi havia estaven vius, doncs es feien carreteres de seguida. Si estaven morts, llavors ho marcaven així, one killed, la K és per two killed, perquè els que anaven al darrere no perdessin temps. Aquesta voleix ser completament carbonitzat per dintre, i ara per fora no. No ho puc passar. L'únic cotxe civil, perquè d'alguna manera és molt impressionant, perquè aquest model ja l'estan canviant ara, però fins aquell moment havia sigut el taxi de Nova York, en què tothom s'havia pujat i aquí ho deies, ho havia enxafat amb els pilons de la capota tallats, i ho havia incluït com una llana de sardines. Són els objectes de les tendes que hi havia en el mall de Subterrani, quan vaig buscar el tren de New Jersey. Hi havia la tenda Warner Brothers, amb els personatges de Box Bunny de Patronat. I el Tats al Fox, que surt sempre al final de les pel·lícules d'anar amb mares. Ja s'acaben, nois. Això venia d'una farmàcia, un display d'aquestes capes que pots comprar-te sense prescripció, i estaven totes, no hi havia trencat. Hi havia fet un edifici a sobre i totes estaven intactes. De les tendes de roba, l'arxivador, això és del Hilton, del peu al costat, això no és una tenda, la línia aquesta blanca és fins on va arribar l'aigua quan es van trencar les canalies pel sòtano, el vestit d'aquí va ser de marcar, són jaquetes de servei de seguretat, les torres, roba de gent. Aquesta seguretia és una seguretia de vol, que és que tenen els vols allà a la distància,
és d'American Airlines, i el primer que va impactar, un vol d'American Airlines, no se'ls pot dir segur que fos el vol que va fer. I això, jo em sé que ve, perquè això no em sé massa, això era realment impressionant. Aquestes boles que semblaven magma volcànic, i aquí es veu que hi ha quatre capes, no? La dalt, aquesta, i tres més. Això són quatre pisos de la Torre Nord compactats, un tros. I que havia quedat, hauria sigut, si seria fos, igual que el que marca el volcànic. Els familiars de les víctimes van posar-hi, oi, això no es pot mostrar, jo estaria a enterrar, perquè és possible que el vidre no hauria de fer un moment, però fer proves, no és una prova de volcànica, però aquest és... Està escurat, però és un problema que encara no està resolt, és a dir, els familiars o alguns. Però el que era impressionant era que aquesta bola negra que va tornar a l'esquerra, això era una massa de paper, de capçaleres de carta, compactat i carbonitzat, totalment. Però si anaves molt en compte d'un cúter, podies separar les fulles, i els trossos que sortien, que era carbó pur, encara podies llegir-ho que estava escrit. Si ho tocaves amb els dits, se formaven pols, però... Això es van inventar per poder veure en quina velocitat es començaven a obrir aquestes boles de màgma, perquè una vegada que s'ha compactat tant, quan s'estabilitza, llavors la tendència és que fa al revés. I per poder-ho observar, es va inventar aquest sistema de boletes de plastilina amb una agulleta, perquè és més fàcil veure la separació entre dues puntes d'agulla, diguem, que no pas la agulla en si. I les vigues trucalades, els familiars tenien accés a les 24 hores del dia, es va veure tot el procés de neteja, i els treballadors que estaven tallant les vigues amb les pistoles de satilè i nuclear, doncs parlaven amb ells, no? Els preguntaven, tu de què on teu? I de quina religió ets? Cristià o jueu, llavors els tallaven a veure una estrella de David o una creu i els agraven que se'n portessin el record. El que és curiós és que no hi ha ni una sola mitja lluna, tots en creus i estrelles de David. Però aquestes vigues trucalades deixen de comptar. En fi, per les etàpies, no? Va ser una cosa realment increïble i a més a més això s'ha perdut en realitat, encara que s'hagi conservat molt de material i que estigui molt desgraciat i tot plegat, el projecte, l'engat 17 com a artefacte en arxiu, és una cosa que ja no existeix i el projecte va ser justament intentar fixar aquesta part, aquest capítol, història de l'11 de setembre, que és una qüestió de temps abans de desaparegués. No únicament els continguts, sinó també el contenidor, tot plegat. I el llibre que es va publicar es fa càrrec de tots aquests diversos aspectes, no únicament de la documentació dels aspectes. Doncs, però crec que ja hi ha dit tant. Moltes gràcies.